7 minuts per les 11 del matí, per les 6 de la tarda. Avui té lloc la darrera conferència de les jornades d'estudis locals Joan Marí Cardona 2017. Hem xerrat de diversos assumptes. Ahir, per exemple, va haver-hi la conferència sobre l'arxiu històric de Sapagordia, d'Eivissa. També s'ha parlat sobre la necròpolis bizantina, temes d'etnobotànica que va presentar la Marina Ribas, Marina Mayans, farmacèutica de Sant Ferran. I avui, a partir de les 8 del vespre, a la sala d'actes de l'àrea de cultura, al costat de la Biblioteca Maria Villan Gómez, el professor d'Història de la Universitat de les Illes Balears, el mallorquí Antoni Marimón, presentarà la darrera conferència d'enguany dedicada a la migració balear a Llatinoamèrica i en concret parlarà del cas de Formentera. Benvingut a Ràdio Illa, professor.
Moltes gràcies, bon dia.
A veure, la migració doncs, a Llatinoamèrica fou un fenomen comú a totes les illes. Té alguna peculiaritat la migració formenterera cap a Llatinoamèrica?
Sí, tant. De fet, encara que efectivament hi va haver migració a totes les illes Balears, els ritmes, les causes, els llocs de destí, les professions dels emigrants no són per res les mateixes a Menorca, a Mallorca, a Eivissa o a Formentera. De fet, a Mallorca i a Menorca, ni tan sols per municipis se pot dir que siguin les mateixes les causes i els oficis que desenvoluparan en aquesta migració els nostres emigrants, no? I el cert de Formentera té moltíssimes popularitats. Tal vegada una cosa que crida molt l'atenció és que se concentra bàsicament a tres estats, a Cuba, a l'Uruguai i a l'Argentina. És vera que han trobat alguns migrants i amb això va fer molta feina un professor, un investigador d'aquí de Formentera, lamentablement desaparegut, que era Jaume Verdera, va trobar també algun emigrant a Paraguai, algun emigrant a Colòmbia, alguns als Estats Units, i des de Mallorca n'han trobat algun també en el Canadà, que és una aportació que no s'havia dit mai que hi hagués alguns formenters pots, de tota manera, que migrassin fins al Canadà, no? Que sembla un poquet sorprenent. D'altra banda, també els oficis, les professions que desenvolupen aquests emigrants, els de Formentera no tenen gairebé res a veure amb els de resta de les Illes Balears, ja que aquí tenim un predomini extraordinari de mariners, patrons de vaixell, pescadors d'esponja, i de gent relacionada amb els oficis de la mà. Fins i tot fogoners, maquinistes navals, pràctics de port, cuiners de vaixell. Tot això, en el cas de Formentera, té una importància que a les altres illes no... N'hi ha alguns, naturalment, que cada illa hi ha qualque mariner, etc. Però és que Formentera pràcticament són majoria, no? I després un altre ofici, que també és molt interessant, que coincideix, com a mínim, amb alguns municipis de la Serra de Tramuntana de Mallorca, com pugui ser Esporles, és que hi ha bastant de carboners, gent que se dedicava a fabricar carbó a Cuba. S'ha de dir que en aquell temps Formentera tenia més vegetació i en el segle XIX havia estat important talar els boscos i fabricar carbó. Mm. De manera que eren oficis relacionats amb el que un ja feia a la seva terra d'origen.
Pel que fa a la franja temporal en què comença la migració a la nostra illa, també coincideix amb la resta de les illes o no?
No és ben igual, ja que les motivacions tampoc són exactament les mateixes. En el cas de Mallorca, per exemple, Mallorca és una illa relativament amb relatius recursos, no? És a dir, no era una illa rica, però tampoc era una illa pobra. Llavors, en el cas de Mallorca, el que va passar va ser que a 1889 hi va haver una crisi agrària brutal. Varen coincidir unes sequeres, varen coincidir una pesta porcina, i això va fer que en aquell moment hi hagués una llau de gent que se n'anés. Poc després hi va haver l'epidèmia de la filoxera, que va atacar la vinya, que va encara incidir més en aquest èxode rural, no? Clar, tot això a Formentera no té cap importància. A Formentera el que passa és que hi ha unes causes, diguem-ne, estructurals d'una illa amb uns recursos molt modestos. És a dir, Formentera no tenia indústria, Formentera tenia molt poc comerç i l'agricultura a Formentera, evidentment, és difícil, no? De totes maneres, quan aquí arriba l'arxiduc Lluís Salvador, cap a 1867, ell no diu que hi hagi emigració. Encara diu una cosa que per això és més sorprenent i que haurem d'investigar més, no? I és que en aquest cas no hi havia pescadors. no hi havia mariners i pescadors molt pocs. Diu, hi ha qualque vaixell? Diu, però molt poca cosa. Diu, la gent de Formentera se dedica a una agricultura de subsistència, una agricultura molt poc, molt poc profitosa, diguéssim, però que donava per viure, no? Viure modestament. Hi ha un poquet d'exportació de lo que han dit, de carbó i de fusta, i la sal en aquell moment estava molt de cap a caiguda en aquell moment, no?
Ah, llavors encara les salines diria que encara eren cosa pública, no?
Sí, encara s'havien de vendre a man privades, cosa que va passar com a 30 anys després. Però curiosament, en canvi, a partir dels anys final dels 70 i dels 80 sabem que ja migra gent a Formentera. Clar, què havia passat? Jaume Verdera apuntava la hipòtesi que els formenterers, alguns s'havien convertit en mariners i feien la ruta a vaixells espanyols entre Espanya i Amèrica. Aquests mariners haurien estat la punta de llança, els que havien conegut Cuba, els que havien conegut l'Uruguai, i els que farien un poquet d'introductors de la migració. I havien constatat bé, que Cuba... a l'Uruguai i a l'Argentina els salaris eren més elevats, se podia viure bé, etc. I això començaria un flux migratori que faria que molta de població de Formentera, bàsicament homes joves, dones molt poques, anessin cap en aquest tres indrets, més Cuba i l'Uruguai que no l'Argentina. Eh? És a dir, són els dos, Montevideo i L'Havana, Santiago, i també Batabano. Batabano era un port de Cuba que se dedicaven a la pesca de l'esponja. I els formenterers, que jo crec que a partir de la visita de l'Arxiduc i més endavant varen desenvolupar més la pesca. De fet, se sap que fins i tot que se varen fer algunes almadres a la costa de Formentera, cosa que no diu l'Arxiduc, que l'intent de l'Arxiduc no n'hi havia cap, va ser posteriorment, després allà se dediquen a la pesca de l'esponja, que seria un altre dels oficis que desenvolupen els formenterers. Clar, tot això... té res a veure, però gairebé o molt poc a veure, en la migració a Eivissa, a Mallorca o a Menorca, és a dir, és unes causes, un funcionament molt, molt interessant i molt diferent en l'esquerra de Formentera.
Quin era l'objectiu d'aquests formenterers que marxaven a l'estranger a guanyar-se la vida? Què feien allà? Vull dir, vivien sols, s'agrupaven entre ells, compartint casa? Com...
Jo crec que hi havia uns nexes d'unió entre els que arribaren primer i sobretot els que feren fortuna i els que arribaven després. És a dir, això se diu que dones migratòries i això ha funcionat sempre. Ha funcionat en l'esquerra de Formentera, funcionava a Mallorca, ha funcionat després en la gent que ha vengut de la península a les Illes Balears, ha funcionat en la gent que ha vengut d'Amèrica o ha vengut d'Àfrica a les Illes Balears. Dir, primer se'n va un, veu que allò està bé, fa un poquet, i crida un parent, un amic, un germà, un cosí, qui fos, un del seu poble. A més, fins i tot sabem que la gent emigrava en grups. És a dir, cinc, i a més no Formenterers, sinó que eren de Sant Ferran, o eren de la Mola, o eren d'aquí de Sant Francesc, emigraven junts. No vol dir que no n'hi hagués qualcú que sortís a l'aventura i tot sol. Eh? Sempre hi ha la migració, una cosa que hem pogut demostrar i que hem pogut investigar, és que és molt diferent. Però hi havia aquesta migració de grups que anaven a l'Argentina o anaven a Cuba i moltes de vegades tenien un contacte amb un formenterer. Hi ha un cas famós d'un formenterer ric que tenia una indústria de carbó, bé, una indústria, sí, una indústria de produir carbó vegetal, allà a Cuba, i va emplear desenes de formenterers. També, just arribar a L'Havana, hi havia un hotel regentat per un andritxol que era un poc com a sosta de tots els illencs que arribaven allà. I fins i tot sabem, perquè això ho va investigar en Jaume Verdera, que un formenterer estava malalt i l'havien internat a un llatzeret que se diu Tricòrnia, allà a L'Havana, que devia ser una cosa horrible, no? Imagina't un emigrant amb uns recursos molt modests, de sobre arriba allà i el tanquen allà i li diuen no pot sortir perquè està malalt, allà tirat. I aquest mallorquí, que era un d'Andratx, hi va haver molta migració d'Andratx, com de Formentera, a Cuba, va aconseguir un certificat d'un metge que digués que tenia una salut bona i que podia sortir.
El tenien tancat en quarantena, diguem-ne.
Sí, tant, clar que sí. I va aconseguir que sortís, la qual cosa demostra una certa solidaritat, en aquest cas ja no entre formenterets, sinó fins i tot entre illencs.
Els formenterers que viatjaven a l'estranger, quin patró tenien generalment? Estaven uns anys i tornaven per casar-se i tornaven a anar-se'n?
Eren homes joves, no tenien gaire estudis, i el seu objectiu era tornar. No tots ho feien. De fet, queda molt clar que tornaven més de Cuba que no de l'Argentina i de l'Uruguai, que són encara més lluny. El seu objectiu era aconseguir millorar la seva situació econòmica. Jocteta era una illa amb uns recursos limitats, però no estic segur que hi hagués tampoc una situació, diguéssim, de fam o de misèria molt extrema, ja que aquí la propietat està repartida, però sí que era una illa amb uns recursos molt moderns. Llavors, ells sabien que emigrant un quants anys tu feies un capital, tornaves i compraves això, un bocinat de terra, compraves una casa. De fet, hi ha algunes cases un poc més vistoses que estan fetes en dobbers de la migració a Amèrica Llatina. També, de vegades, un petit vaixell de pesca, això també està documentat. En definitiva, la migració era un recurs per millorar la seva situació econòmica. També és cert que no tots tornaven. Està ben documentat que sobretot a Uruguai i a Argentina molta gent se queda i en aquest cas se casaven amb dones del país, de sud-americanes, o bé amb emigrants d'altres zones de l'estat espanyol. Els que tornaven normalment es casaven amb formentereres. No?
Quants anys podia durar una migració d'aquestes?
Bueno, si era temporal, podria durar uns quants anys, 3, 4, 5 anys. De vegades n'hi havia que anaven i tornaven, n'hi havia que tornaven de Cuba i després s'anaven a Estats Units. Hi havia, una vegada va partit, hi havia un poquet aquest hàbit. A més, ja hem comentat que a partir de final del segle XIX un ofici molt normal en les formenteres es feia de mariner. Hi havia molt de mariners embarcats a vaixells, normalment vaixells espanyols, però també després vaixells cubans, vaixells argentins, i clar, tenien un cert hàbit de viatjar.
La guerra de Cuba, la independència de Cuba, va representar algun canvi en aquesta tendència?
No, al contrari. Va representar un increment, perquè Cuba, sota els espanyols, tenia un desenvolupament econòmic limitat i a més tenia una cosa terrible, que era les epidèmies de febre groga, que feia que un de cada quatre europeus que trepitjava Cuba caigués malalt. I un percentatge d'aquest quatre que caia malalt, de vegades morien. No? En conseqüència, quan els americans, després de la conquesta americana, aconsegueixen eliminar la febre groga de Cuba, i també inverteixen molt de capital, desenvolupen molts indústries sucreres, la capital, el tabac, etc., hi ha un creixement extraordinari de Cuba. Sobretot entre 1900 i 1929, que és quan més de tot l'estat espanyol, de les Illes Balears i en concret de Formentera, més gent emigra a Cuba.
O sigui, Cuba es va desenvolupar econòmicament sense Espanya.
Exacte, se va desenvolupar més econòmicament, sí, és una realitat. Hi havia un milenar d'illens a la Cuba espanyola i hi van arribar a 16.000 a la Cuba independent sota una influència enorme dels Estats Units.
En quin moment s'acaba la migració cap a Llatinoamèrica i per què?
Bueno, en el cas de Cuba, la crisi del 29 va ser molt potent. Després també hem de tenir en compte que aquí la guerra civil també, bé, Formentera va ser especialment bèstia, és a dir, va ser bèstia per tota raó, però ja sabeu que Formentera teniu com a dues altres conquestes, amb la qual cosa aquí va ser terrible. Després la Segona Guerra Mundial també ho dificulta. Així tot, a partir de 1945 hi torna a haver una petita represa de la migració que dura quasi fins a 1960. De totes maneres, se dona un fenomen també molt interessant, i és que si abans, malgrat la potenta migració a Llatinoamèrica, la població de Formentera continua pujant de població, no el que tocaria, perquè se n'anava molta gent, però puja un poc. En aquests anys davalla moltíssim. Però jo crec que davalla no perquè se'n vagin a Llatinoamèrica, sinó perquè ja se'n van a altres llocs. És a dir, jo crec que de Formentera ho haurien d'investigar més, però hi ha una migració, ja sigui a Barcelona, ja sigui a Eivissa, ja sigui a altres indrets. Els darrers emigrants jo crec que són dels anys 50, bàsicament a l'Uruguai i a l'Argentina. Pensem que ja a partir de mig any dels 50 comença la represa del turisme, que ja hi havia hagut un poquet de turisme en els anys 30, però després, a partir de mig any dels 50, això s'incrementa, i en els anys 60 ja ens trobam en l'auge turístic que se consolida en els anys 70 d'una manera molt clara. I Formentera, com la resta de Balears, passa de ser terra de migració a terra d'immigració, la qual cosa és un canvi enorme que marcarà la història de Formentera.
Professor, hi ha alguna història personal d'algun formenterer d'aquests que van anar, no sé si a Uruguai, Argentina, Cuba, que li hagi criat especialment l'atenció?
Home, a mi m'han cridat l'atenció dues històries. Una història d'un senyor que crec que anomia Joan Guaix, que aconsegueix crear una indústria molt potent de carbó a Cuba i que emplea desenes de formenterers a la seva empresa. Ho trob no només un exemple de triomf, sinó també un exemple de solidaritat formenterera. I després l'altre...
Va tornar aquest Joan Guaix?
Crec que no. Crec que no va tornar.
Estem parlant del principi del segle XX.
Any 20, sí, sí, any 10, anys 20, sí. Sí, sí, de tota manera això hauria de mirar si va tornar o no. No, ara mateix no me consta que tornés. I després l'altre, que és molt interessant, és un dirigent obrer, que era, li deien Andreuet, crec que era Josep Serra Tur, que aquest home emigra un parell de vegades, crec que emigra a Nova York, i torna imbuït d'unes idees progressistes, d'unes idees lliurepensadores, i fundarà aquí a Formentera, 1928, la CNT. A més, les peripècies d'aquest home no s'acaben aquí, perquè l'any 36, com tant d'altres formenters, va haver d'escapar, se'n va haver d'anar a la península, i després se va haver d'exiliar a França, que això seria un altre tipus de migració. Formentera va tenir algunes desenes d'exiliats, tant a França com a Algèria. Que, per cert, ara que dic Algèria, una cosa que trob sensacional, és que mentre que eivissins, mallorquins i menorquins emigraven gairebé massivament a Algèria, formenterers no. Formenterers n'han trobat un.
Un?
Un. Només, pot ser que n'hi hagués algun més, no? És a dir, però que l'havien localitzat, un. És sensacional, no? És a dir, silla de vora, Eivissa, eren centenars de persones, però no dir mils que varen passar a la propera Algèria. A Formentera això no passa.
Bé, ja ho veieu, en l'apassionant món de la Formentera del passat, aquesta necessitat amb la qual avui en dia moltes persones doncs es troben a haver d'emigrar, és la que van viure també aquí en aquesta illa des del darrer terç del segle XIX fins ben entrat al segle XX. Avui escoltarem les històries, escoltarem la història en majúscules d'aquests formenterers que van anar a Llatinoamèrica a buscar un futur millor per ells i per les seues famílies. Això serà a les 8 del vespre a la sala d'actes de l'àrea de cultura al costat de la Biblioteca Maria Villan Gómez, i ho farem doncs amb el professor de la Història de la Universitat de les Illes Balears, Antoni Marimón. Moltes gràcies, professor.
Gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer ser a Formentera.